i col·laborador del món RQ, Arnau Tordera. Així sonava divendres en un dels primers assajos generals que es feia de La gata perduda, una òpera que dona tot el protagonisme al barri del Raval de Barcelona i als seus veïns. De fet, a les representacions hi participen unes 350 persones d'una quarantena de nacionalitats que formen part de diverses corals del Raval. Ha estat un treball de gairebé 3 anys en què l'Arnau Tordera diu que gairebé s'hi ha deixat la salut i que arribarà a l'escenari del Gran Teatre del Liceu en dues funcions, aquest dimecres i divendres. Avui, dos dies abans de l'estrena, descobrirem al món RQ tots els detalls i secrets que hi ha al darrere de la seva primera òpera, La gata perduda. A partir de 11:15, Arnau Tordera i la seva gata, avui aquí, al món RQ. Una al migdia es farà el comiat al periodista Àngel Casas, que va morir dissabte als 76 anys per una aturada cardíaca i a causa dels problemes de salut que ja arrossegava. El funeral es farà, com dèiem, al migdia, però des de les 8 del matí fins l'hora que comenci continua la vetlla oberta per tothom, a tothom qui vulgui acomiadar-se al tenatori de les Corts de Barcelona. Àngel Casas va ser una de les figures més importants de la televisió dels 80 i dels 90 i va contribuir a la seva renovació en programes com l'Àngel Casas Show, o Un dia és un dia. Al llarg de la seva trajectòria va entrevistar grans noms internacionals com Peter O'Toole, Magic Johnson, Martin Sheen, entre molts d'altres. Precisament ahir a la nit, al programa Col·lapse de TV3, tant l'Albert Tom, l'editor d'Islàndia de RAC1, i la periodista Rosa Badia, de Ser Catalunya, van explicar quin era el secret de l'Àngel Casas a l'hora d'entrevistar.
Me'n recordo que m'ho deia, diu, jo el que faig és donar la corda perquè es pengi el convidat, diguem, no que sigui ell sol, no? Les entrevistes moltes vegades ara són interrogatoris de tercer grau, no? I això l'Àngel no ho feia i, en canvi, segurament els hi traia tanta més informació que si fas un interrogatori policial. No?
Ell, de fet, sí, venia la imatge de ser tímid, tot i no ser tan tímid, i així deixava que el convidat es confiés i preguntes curtetes, directes, i que l'estrella fos realment l'estrella convidada, no el periodista, no l'entrevistador.
Al llarg de la seva trajectòria, Àngel Casas va rebre molts reconeixements. El periodista, però feia temps que arrossegava problemes de salut i fins i tot van haver de transplantar-li un ronyó i amputar-li les dues cames a causa d'una malaltia circulatòria. 9:02 i d'aquest un minut, la Mònica Usart amb el temps.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Moda multiòptiques, moda multiòptiques. Moda multiòptiques! Amb Mo veuràs de luxe a qualsevol distància, perquè ara multiòptiques tens ulleres Mo progressives d'alta tecnologia. Mo, només a multiòptiques.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut, amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra de la bona bona.
Encantat, i fibra de la bona bona.
I per només 36,90, l'ofertassa de l'OUI. Corre que s'acaba.
Encantat, corre que s'acaba.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran Domus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències Domus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
Ja ho tenim.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Setmana que pinta tranquil·la.
Sí, serà una setmana de sol, de bandes de núvols prims, d'algunes boires de bon matí, i a partir de divendres sí que podria arribar algun canvi, divendres, per exemple, amb alguns ruixats a prop del mar, però de moment ens esperen 4 dies de calma i tranquil·litat. Les temperatures continuen altes, sobretot al centre del dia, entre els 24 i els 28 graus aquest migdia, per tant, un ambient càlid, però ara mateix fa fresca. Tenim 11 graus a Lleida i a Girona, n'hi ha 15 a Tarragona, 19 a Barcelona, 9 a Cardona i 14 a Perafita. I aquestes temperatures, a mesura que avanci la setmana, aniran baixant i sembla que a finals de setmana es podrien normalitzar. Però de moment no pinta amb una situació de fred intens.
La seva compra, efectiu o targeta?
Què? Perdó, tinc mal de cap.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
Xarxa Ford de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Bon dia. A aquesta hora no hi ha incidències a la xarxa viària, però moltes carreteres principals presenten moltes cues encara. On se circula més lent és el tram de la C58 a Ripollet, en sentit nord, amb 7 quilòmetres de congestió, i també el tram de Badalona a la C31 arribant a Barcelona, amb 5 quilòmetres més de circulació força lenta. Destaquem també els trams de Mollet i la Roca del Vallès en sentit sud a la P7, força carregats a aquesta hora, i les cues més llargues les trobem a la B23, amb 10 quilòmetres des de Sant Feliu per arribar a Barcelona. Moltes cues també a les rondes de Barcelona. Avui ha estat especialment congestionat el tram de Sant Adrià del Besòs a la B10 en els dos sentits de la marxa, a l'alçada del Nus, i a la B10 en els dos sentits, a la B20 encara hi ha moltes aturades en sentit Llobregat, pràcticament tot el tram entre els dos nusos. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Aprofita ara i estrena cotxe amb la xarxa Ford de Catalunya. Tenim unitats amb entrega immediata en la nostra gamma SUV. Ford EcoSport, Ford Puma i Ford Kuga. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades en estoc amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
I a les 9 i 6 acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'excés de pes, perquè a TikTok s'ha fet viral el vídeo d'una dona que, per reduir el pes de la seva maleta i no haver de pagar de més, va obrir l'equipatge enmig de l'aeroport i va començar a treure roba per alleugerir-lo. I què va fer amb la roba que havia tret? Doncs posar-se-la. Fins aquí pots pensar, encara. Si fa fred, potser millor i tot. Si fa calor, patirà. El cas és, però, el que va posar a sobre eren disfresses. Una de pollastre. Una de goril·la. Bueno, una del bocat, però és que no tenim so del bocats. A més, es va posar un pijama, una bufanda, gorres i un xal. Potser no li van cobrar per excés de pes, però de ben segur que li van cobrar un bitllet de més, el del seient del costat, perquè en tanta roba diria ocupar-ne dos.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar. Una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Set.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Marius Carol, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt content.
Hola, Teresa Cunillera, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Samper, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia.
I Pere Mas, què tal, Pere?
Bon dia, amb alegria, sempre. Que l'excelsitud sigui
amb
vosaltres.
I amb el vostre esperit. Què tal? Bueno, després parlarem, Mònica, vas estar dissabte...
Sí, i tant, perquè Òmnium era una de les entitats que organitzava també... l'esdeveniment hi donava suport, malgrat...
Ho diu amb un to.
Amb un to, sí, sembla molt tenatori.
Amb un to, fixa't, amb un to...
Sí, perquè...
Mira, ara et vull preguntar, ja t'ho pregunto directament, Mònica, i així després de la Mònica anirem a la publicitat, s'haurà en aquest estudi en Jordi Puigneró, i després tindrem temps per debatre-ho tot i parlar de tot, parlarem del que està passant a Catalunya i parlarem també, evidentment, del resultat d'aquesta matinada al Brasil. Però dit això, aviam, Mònica... quina és la percepció que en tens de tot plegat de la situació en aquests moments de la política catalana després de... vaja, el que hem sabut avui, que és que hi ha una part de Junts per Catalunya que ha decidit, diguem-ho així, metafòricament rearmar-se per intentar que es pugui... que pugui votar-se la continuïtat en l'interior del govern. les xiulades que hi va haver el dissabte a la manifestació, la situació de pols permanent entre Esquerra i Junts per Catalunya. M'agradaria saber la teva opinió, Mònica.
No, a veure, hi ha diverses coses. Una, l'acte del dia 1 d'octubre, que es volia transversal, hi havia la participació de moltes entitats, entre les quals Òmnium, però hi havia l'AMI, hi havia la Cambra, etcètera. Amb aquesta voluntat, doncs el que a títol personal, t'he de dir, jo veure com xiulaven a Carme Forcadell, una persona que ha estat presidenta del Parlament, que ha estat a la presó, que no només això, sinó que ha participat. A mi m'ha preocupat una mica quan el president Puigdemont diu era un acte incòmode. No hauria d'haver estat. No hi havia la voluntat que fos un acte incòmode. Nosaltres no hi participàvem per ser un acte incòmode. Hi participàvem per ser un acte transversal i un acte en el que es respectés totes les opinions de tothom davant d'una situació en què el moviment independentista doncs ha de poder expressar lliurement, i naturalment tothom té dret a xiular a qui vulgui, però tothom ha de poder expressar el que pensa sobre el moment que estem vivint. I, per tant, no haurien d'haver-hi actes incòmodes pel fet que el Consell per la República organitzi el de l'1 d'octubre i que aquest acte sigui incòmode per la resta d'entitats que hi participen i per la resta de líders que hi són, no? I, aleshores, el fet que xiulessin a Carme Forcadell o a Marta Rovira quan es va esventar l'exili, o el fet que s'endugués una xiulada el president de l'AMI o el president d'Òmnium Cultural, etc, etc. A mi em sembla que ens ha de fer reflexionar tots sobre el moment on som, no? I Junts per Catalunya i Esquerra Republicana haurien de poder elevar la mirada i dir quines són les conseqüències d'un trencament. No són únicament un govern. Les conseqüències van més enllà del que és un govern, entrada, sortida, etc. No? I saber què està en compromís en aquest trencament i què suposarà la trencadissa si finalment es produeix, no? Perquè legítimament la gent pot expressar la frustració que senten i s'expressa a través de les xarxes, i hem sentit disbarats a banda i banda, i hem sentit insults doncs de dirigents a d'altres dirigents, en el cas de Rufián a Puigdemont en el seu moment. És a dir, aquí tothom ha dit massa coses i tothom ha rumiat poc abans de dir i d'expressar determinades actituds, no? I aquest 1 d'octubre jo vaig sentir coses allà entre la gent, insults, atacs i desqualificacions d'una manera molt desaforada, que segurament expressen una frustració que no està, diguéssim que no estan fent possible capitalitzar-la en construcció els agents, els actors polítics que ara en tenen la responsabilitat, no? I, per tant, des d'Òmnium, una vegada més, no? La nostra actitud, aguantar, evidentment, que tothom xiuli a qui vulgui, i a nosaltres, i a tothom, és igual. El que és important és que les persones que en aquests moments han de prendre decisions no les prenguin pensant en què passarà amb el meu espai o amb allò que jo represento, sinó el que representa en aquests moments un trencament en l'independentisme de cara a futur, no? I de cara a poder seure, no? El president Puigdemont deia, ens hem d'encadenar a la taula de diàleg. Era molt difícil que en aquell espai on estaven representades moltes entitats que van formar part d'aquest 1 d'octubre, totes es van sentir xiulades i diguem, fortament contestades per part de la gent que hi assistia, menys el Consell per la República representat pel president Puigdemont. Això ens ha de fer pensar, també. Ens ha de fer pensar si realment podem seure a la taula tots, que nosaltres, evidentment, hi serem, com a Òmnium Cultural, parlant amb tothom, amb les relacions amb tots els actors, però tots tenim responsabilitats d'on som. Tothom. Tots els actors. No, i no es tracta, i ho va dir el president antic el dia 11 de setembre, no es tracta de tot el dia estar buscant culpables, i tu més, i tu vas fer, i tu vas deixar de fer, i tu vas. Si no mirem a futur, això és ingovernable. Això és ingovernable. I no parlo del govern de la Generalitat. Ingovernable un moviment que té una força extraordinària durant més d'una dècada, en un cicle històric que ha estat capaç de construir doncs, el que va ser l'1 d'octubre i el que és un moviment, evidentment, que té una etapa molt complicada aquests darrers 5 anys, i ha de poder construir en el futur. I si vol construir en el futur, cadascuna de les persones que té responsabilitats, del tipus que sigui, en aquest procés, ha de fer una reflexió de què està pesant més en la seva posició. Si la seva agenda particular o la seva vida i tot allò que li ha passat a la seva vida en aquests darrers anys, o el futur d'aquest moviment social i polític que és l'independentisme. I aquesta és una reflexió que cadascú s'ha de fer, no? I que nosaltres l'estem fent i estem intentant, d'una manera molt transversal, perquè la Junta d'Òmnium ho és, doncs atendre tot això, no? Al marge de, insisteixo, el dolor que representa veure algú com la Carme Forcadell sent xiulada amb aquella contundència i ella aguantant aquella situació que l'organització en aquell moment no va poder aturar, no? I molta tristor. Nosaltres vam estar amb la Carme a l'acabar el seu Parlament, vam estar fent-li costat, després va pujar el president de l'AMI, li va passar el mateix, i va pujar el president antic i també va rebre xiulades. Va ser un dia trist. Va ser un dia trist que no hauria d'haver estat.
9:15. Després en parlarem. D'aquí és un Jordi Puigneró, al món a RAC1.
RAC1.
Quant de temps s'ha d'esperar per a fer realitat un somni? Si el vostre somni és ser pares, ha arribat el moment de deixar d'esperar. Perquè aquest mes a IBI us oferim el nostre Pack Diagnòstic Plus, el més complet del mercat, amb avantatges exclusius i de franc si inicieu un tractament. Ja podeu demanar la vostra cita a IBI.es. IBI, on neix la vida. Cal llevar-te més d'hora per sortir a córrer? Cal cantar a la dutxa? Cal prendre't un latte quan vas cap a la feina?
Starbucks. Allò que no et cal és allò que fa que cada dia valgui la pena.
La vida està plena de portes que nosaltres mateixos ens tanquem. Per què, en lloc de dir-nos "no serveixo per això, mai arribaré a aconseguir aquesta meta", no ens diem "només va ser un mal dia"? Aprèn a parlar-te millor amb El poder de les paraules, el llibre de Mariano Sigman, un dels neurocientífics més destacats del món. Editorial Debate.
Jo sóc el foc. Edricamen. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Edricamen en versió Smart. Per a més informació, edricamen.com.
Només la Mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora. Si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Els clients de Cuideo opinen. La Gemma va contactar amb nosaltres perquè buscava ajuda per la seva mare.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la.
Confia en Cuideo i troba els millors cuidadors professionals. Cuideo.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos en el 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entorn, gastronomia, diversió i Halloween amb amics, amb família o amb els més petits.
Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
Campingstarragona.com i tria el teu càmping.
Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 20. Vicepresident Puigneró, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Li dic vicepresident quan ja no li he de dir vicepresident perquè no ho és, de fet, no? Ja, de fet, ja s'ha publicat en el DOC i, per tant, ja no exerceix com a tal.
Efectivament.
Ara li preguntava si hi haurà indemnització.
Hòstia, no tinc ni idea, però vaja, em sembla que no. O sigui que...
No, pregunto-vos.
M'imagino que, vaja, em faran allò que em diuen el finiquito, dels dies que, de vacances que, de Nadal i aquestes coses que fan com qualsevol treballador, diguéssim, doncs de la Generalitat o d'una empresa en aquest sentit.
De seguida repassarem un per un els fets que dimarts i dimecres de la setmana passada van acabar amb la seva destitució, però abans, vostè ha demanat a Junts per Catalunya que posi com a condició per quedar-se al govern la seva restitució dins del govern català o no?
Jo no vaig demanar-ho. Això va ser una proposta que va fer, en aquest cas, el partit i en boca del seu secretari general en l'executiva que es va celebrar la setmana passada, aquella tan llarga, que va tot el dia, i després de dinar es va comunicar als membres de l'executiva que van assentir, diguéssim, doncs, en aquest sentit. Per tant, jo em vaig assabentar allà mateix. Vull dir que
està d'acord?
Jo l'únic que vaig dir va ser, escolta, si això ha de ser bo per l'estratègia negociadora, doncs endavant, vull dir, no tinc cap inconvenient. També els he de dir que jo ahir vaig traslladar a l'equip negociador que l'important era que es complissin els tres acords i que, per tant, que la meva restitució, arribat al cas, no seria cap problema. I, per tant, em consta que en l'última proposta que es va fer arribar ahir al vespre, aquest punt ja no hi era.
O sigui, vostè li va dir, interpreto el secretari general del partit, a Jordi Turull, que si el tema de la restitució era un hàndicap per les negociacions entre els dos partits
polítics... Sí, bàsicament que l'important és que es compleixin els acords de la legislatura i que aquest país, d'acord amb aquests acords, pugui avançar en el full de ruta que amb dos partits vam acordar, i és avançar, evidentment, primer en una taula de diàleg i després, si això no funciona, avançar doncs, cap a una segona fase que està reflectida específicament doncs, en aquests acords de legislatura. I això és l'important, perquè jo sempre he intentat prendre les decisions en base al que ha estat per mi el meu principi bàsic per entrar en política, que era fer avançar aquest país cap a la independència quan abans millor. I, per tant, no vull ser, en cap cas, un escull a aquest objectiu.
Val, perfecte, Junts. Per tant, a les quatre condicions que posava... Una era restituir-lo, per tant, aquesta queda apartada o aprecada o...
Bueno, això ho explicarà avui el secretari general, però en tot cas em consta que l'última proposta que es va fer ahir al vespre...
El seu nom ja no hi era.
Aquesta opció ja no estava sobre la taula.
Per pròpia voluntat seva.
Jo vaig traslladar que, al llarg del dia, vaig dir, escolta, insisteixo, jo no vaig proposar, diguéssim, doncs, personalment que el meu nom estigués en aquesta negociació. Si el partit considera, el secretari general considera, en la fase de negociació que això s'ha de retirar, escolta, és que cap problema, al contrari. L'important és que puguem arribar a un acord per salvar, evidentment, el que és aquesta legislatura. I això vol dir complir amb allò que es signa, que són els tres acords que es van aprovar a principis de legislatura i que van fer president el senyor Aragonès. Val,
per tant, comencem forts, renuncia a la seva restitució en benefici de la negociació. Diríem que és això.
És així.
en aquestes quatre condicions, per tant, una ja va fora, que és aquesta, i en quedarien tres. Una, que el Consell per la República lideri la direcció estratègica de l'independentisme. La segona, una coordinació estratègica a Madrid. I respectar la delegació que Junts per Catalunya triï per la taula de diàleg. Aragonès ja els ha dit que ni parlar-ne. Per tant, s'interpreta que la ruptura és inevitable?
Bé, avui ens donaran compte de com... Perquè ara sabem que en aquesta última proposta que es va fer, precisament ja inclús també, doncs, sense aquest punt, diguéssim, meu, la resposta ha sigut que no. O sigui, que ni així. Per tant, avui l'executiva segurament ens traslladaran als negociadors, al secretari general, doncs, realment com ha sigut aquest no. I, per tant, a partir d'aquí prendrem decisions.
Vostè és partidari de que Junts surti del govern?
Mira, jo sempre he defensat que estar al govern és per un partit polític que li agrada construir, li agrada transformar, és una bona eina i és la millor eina per fer avançar un país. Però, clar, això ha de ser de mutu voluntat, en aquest cas, des de la perspectiva que estàs en un govern de coalició. Jo he arribat a la conclusió que Esquerra Republicana no vol que estiguem al govern. No vol. I n'he arribat després de... Perquè això, en el moment que estem ara, no és fruit allò de la improvisació. Portem doncs un any i mig de govern, on hem pogut veure moltes coses, però específicament en aquesta última fase, des del juliol, quan es fa el congrés de Junts i, per tant, tenim una nova direcció, el secretari general Jordi Turull ho va deixar molt clar, així no podem continuar. I, per tant, aquest així no podem continuar... Volia dir que, i vol dir, que tenim uns acords, i aquests acords s'han de complir. I jo crec que estem en un moment en el qual l'Esquerra Republicana s'ha trobat amb un atzucac, que és que Esquerra ha signat dos acords d'investidura, una a Madrid amb el Pedro Sánchez i una a Catalunya amb Junts per Catalunya i amb la CUP, i aquests acords són incompatibles. No casen. De fet, en vam veure una prova l'altre dia, que de fet va ser primícia, jo no ho havia vist encara en els mitjans, el senyor Illa, en el debat de política general, va revelar les tres potes dels acords de l'investidura de Madrid. N'hi havia una d'elles que jo desconeixia, que era que havien acordat, i li va dir el president Aragonès, i us poden consultar vostès al debat de política general, senyor Aragonès, vostè no està complint la tercera pota de l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, que era que es crearia una taula entre partits catalans a Catalunya. Que jo li vaig preguntar al president allà in situ, vaig dir, escolta, això... I ell em va dir, bueno, forma part dels acords de Madrid. I, bueno, doncs això... Per tant, això, per tant, aquests acords de Madrid han arribat a un punt que ja no es pot estar jugant a les dues bandes.
Ja, però vostè sabia...
Per tant, què estan fent? Ells estan complint els acords de Madrid a rajatabla, perquè, de fet, després es va aprovar una PR aquella mateixa setmana, on una PR vol dir una proposta de resolució, que, precisament, a favor de crear una taula de partits a Catalunya, i Esquerra Republicana va donar suport a aquesta proposta de resolució.
Ja.
Per tant, el que estem veient és que els acords de Madrid s'estan complint i els acords de Catalunya no s'estan complint, ni els de la CUP ni amb nosaltres.
Però això no ho veia fa 15 dies quan estava al govern vostè, eh?
Sí, home, sí, ja fa temps que ho estem veient, però evidentment tu vas donant oportunitats i per això hem tingut des del mes de finals d'agost fins ara reunions cada setmana, perquè clar, això no és fruit de la improvisació, torno a insistir, en el moment que estem, sinó fruit de moltes reunions setmanals on fins i tot en algunes d'elles... alguns dels negociadors de l'altre cantó, jo he estat present en aquestes reunions, quan es tornàvem a plantejar aquests acords, se'ns deia no, no i no. Tregareu, tregareu i tregareu.
Qui ho deia, això?
Doncs vostè sap qui va a aquestes reunions del 4x4, per tant, ja s'ho pot imaginar.
Digui.
Toca, no desvetllaré, evidentment, exactament qui ha sigut, però això s'ha dit en una reunió de negociació. I, per tant, és evident que jo crec que ha arribat un punt que ja és insostenible per part de la mateixa Esquerra Republicana mantenir vigents aquests dos acords, els acords a Madrid amb els acords a Catalunya. I, per tant, crec que ja des de bon principi, no sé si van tenir mai intenció de complir aquests acords, el que és evident avui és que no els volen complir. I, per tant, això ens obliga a fer una reflexió sobre cap on va la legislatura.
Parla de Josep Maria Jové.
No revelaré les converses...
D'acord. Per tant, no m'ha contestat la pregunta, per això si vostè considera que en aquests moments pot continuar el govern...
Home, es fa molt difícil. Fa molt difícil per un motiu, perquè aquest govern es va conformar per protegir el 52%, per poder avançar, en aquest cas, cap a un objectiu d'avançar cap a la independència i, evidentment, fer-ho conjuntament, no? Perquè per separat, evidentment, serà molt més difícil. I, però, clar, si després resulta que això ja et diuen que no, i després en matèries sectorials, on, en fi, puc posar alguns exemples personals, d'iniciatives que des de Junts per Catalunya hem estat impulsant al llarg d'aquest any i mig, des de l'ampliació de l'aeroport, o la voluntat de baixar l'impost de patrimoni, o, en fi, altres infraestructures o altres iniciatives que hem impulsat, o el model energètic. I amb això, evidentment, no tenim la possibilitat o la capacitat des del govern per poder impulsar, perquè se'ns diu que no, també, doncs, no ho sé, expliqui'm vostè, si no pots implementar el full de ruta que vas pactar, i en matèria sectorial i ideològica, doncs, en fi, tenim visions diferents sobre molts temes...
Però torno a repetir-li, per què no ha plegat abans, si ho veia tan clar?
No, perquè uns ens han de donar oportunitats, els governs arranquen, es donen oportunitats, parlen, intenten negociar, intenten arribar a acords, hem intentat portar, diguéssim, la negociació fins al final, i fins tant al final...
Que no ha plegat, sinó que l'han fet fora.
No, un moment... que fins i tot, no, se li ha plantejat al president de la Generalitat, escolti, doncs potser haurà de vostè entendre si continua tenint o no la confiança dels grups polítics que li van donar suport a la investidura. Que és el que fa, diguéssim, doncs, ho hauria de fer un president quan, en fi, es troba en una situació d'aquestes, no?
Ara anem precisament al que ha passat cronològicament i així, el que va passar. Però abans, avui que avançàvem a les 8 del matí que la consellera Alsina s'ha fet militants de Junts per poder ser avui a l'executiva i oposar-se a la sortida del govern. No és que sigui un lideratge, és que hi ha no només els consellers i conselleres, sinó que en aquest cas hi ha els càrrecs, diguem-ho, els dirigents del propi partit que estarien movent fitxes, estarien parlant d'alcaldes i alcaldesses, de gent que és alcaldable i que també veuen un cert amor la possibilitat de que es trenqui el govern, i altres figures importants parlen d'alguns noms, per exemple, des de Xavier Trias fins a Josep Rull, fins a Damià Calvet, etc etc. Li pregunto si vostè ha parlat amb Victòria Alsina d'aquest tema i si hi ha risc de scissió al partit.
No n'he parlat. Del tema del per què s'ha fet militant o d'això, me n'he assabentat de venir cap aquí, per tant no ho sabia.
Hi ha risc de si això el partit en aquests moments?
Jo crec que tenim un partit en aquests moments fort, amb un lideratge sorgit d'un congrés on les ponències es van aprovar per més del 98%, vaja, cosa mai vista, fins i tot en les millors èpoques de Convergència no s'aprovaven les ponències polítiques amb tant de suport. Per tant, des d'aquesta perspectiva, en cap cas...
Va, anem al dimarts passat, a l'inici d'aquesta crisi al govern. Tot comença dimarts al vespre, tard, quan Albert Batet posa al damunt de la taula la possibilitat de demanar al president Aragonès que se sotmeti a una qüestió de confiança. Vostè sabia que Albert Batet proposaria això?
Jo sabia que hi havia la possibilitat, perquè n'havíem parlat, un grup molt... Bueno, el que és el grup, que en podríem dir de la permanent, que negocia amb Esquerra, que ha estat negociant amb Esquerra aquest darrer mes i mig, de forma intensa, setmanalment, i veient el bloqueig, veient que Esquerra no movia les seves posicions respecte als acords de legislatura, doncs es va plantejar aquesta possibilitat. I, per tant, aquesta era una possibilitat que jo coneixia, que podria passar, però que estava condicionada a la resposta que el president donés en el debat de política general respecte a la concreció concreta del que havíem estat parlant des de feia setmanes. No? Jo estava assegut en el ple del Parlament, per tant, això al costat del president. Per tant, després d'escoltar la resposta, que no va respondre, em podia imaginar que això passaria, però jo no vaig donar la instrucció que es fes, perquè això va correspondre, en aquest cas, en el secretari general i a la presidenta del Parlament, que estaven allà in situ, i, de fet, si s'hi fixa vostè, quan el senyor Batet surt a la tribuna, triga una estona a acabar de començar, perquè estava esperant, segurament, doncs, fer aquell pas o no fer-lo, en funció del que ens havia respost el president. Jo li vaig dir al president, aquell dia, dos cops, que, com que sabia que hi havia aquesta possibilitat, que era molt important, que aquell dia era molt important, que ell atengués, d'alguna manera o altra, a la pregunta i a les peticions que es faria en el debat de política general. Perquè després de tantes converses, si no teníem una resposta, doncs és evident que llavors Junts per Catalunya hauria de prendre les seves decisions. Jo el vaig advertir que hi hauria... No, evidentment, no li vaig dir, serà, diguéssim, doncs... Però li vaig dir de la transcendència que tenia, que respongués, que concretés alguna cosa sobre els tres punts, i no va fer-ho.
I per què no li va dir que podria passar això?
Perquè, escolti, vostè creu que nosaltres formem part de diferents partits polítics. Si jo ets anar al Consell Executiu i explicar l'estratègia de Junts per Catalunya en el Consell Executiu...
No, l'estratègia, dic abans d'entrar, no, com la, passa això?
No, és l'estratègia. Llavors, els partits polítics, a mi, el president Aragonès tampoc m'explica quina és la seva estratègia a Madrid, ni sobre la taula de diàleg, i molt sovint em trobo en els mitjans, i jo puc estar més d'acord o més desacord, però entenc que no es pot confondre la lleialtat amb la submissió. I, per tant, això és un govern de coalició, vull recordar, de 33 a 32. I, per tant, un govern de coalició amb aquestes característiques requereix, evidentment, de lleialtat, però també requereix de generositat. I crec que, en fi, ha faltat generositat per entendre que aquest no era un govern de 60-40 o de 60-20, sinó que era un govern que estàvem empatats.
Generositat per part de qui?
Home, per part d'aquesta Esquerra Republicana, del president de la Generalitat, respecte al seu soci de coalició, no? I perquè estàvem empatats, I, per tant, tu no pots pretendre que les teves polítiques siguin les úniques que valguin. I, per tant, has de fer gestos. Escolta, jo, miri, et posaré un exemple. Jo, un cop, un alcalde de Convergència, que li va tocar en el seu moment haver de pactar amb el Partit Popular per poder tenir l'alcaldia, jo li vaig explicar, hòstia, com ho veu portar, això, com ho veu fer, no? Perquè, hòstia, ha de ser complicat, no? I em va dir, escolta, anàvem a dinar cada dilluns. I per part meva hi havia unes dosis de... tot i que teníem molts més regidors que ells, de generositat, perquè enteníem que era imprescindible que hi hagués aquesta bona sintonia, si no és molt, molt difícil, no? Per tant, hem de recordar que aquest és un govern de coalició 33 a 32, i tenim uns acords signats.
Ja, però, per exemple, vostè no li havia comentat... La proposta, per exemple, de la claredat canadenca, l'havia compartit Pere Aragonès amb el govern?
No.
No.
La va compartir només el dia abans amb el secretari general, amb el Jordi Turull, i amb mi mateix. Però ell no la va comunicar al govern.
Però li va comunicar a vostè, eh?
Sí, però entenc que és la seva proposta. Jo haig de comunicar al govern una proposta que és del president?
No, el govern només ho sabia vostè, per entendre's, no?
Correcte. Jo trobo molt normal que ell vulgui presentar la seva proposta en el Parlament de Catalunya. I, per tant, és una proposta que ell fa a la ciutadania i, per tant, trobo normal que no... Que, en fi, que no, si vol, no l'expliqui. Entenc que ell va decidir no explicar-la al govern. Ens la va explicar a mi i en el secretari general, el Jordi Turull, i ens va demanar absoluta discreció perquè ell la volia, diguéssim, no ens explicar en seu parlamentària. Escolta, li vam respectar absolutament, només faltaria.
Val, anem dimarts al vespre, després del discurs de l'Albert Batet.
Sí.
El president li diu alguna cosa?
No. Que jo recordi, no.
No?
No.
L'endemà... Vol dir alguna cosa,
però... No, estava rumiant, si quan estàvem asseguts va haver-hi algun moment que em va dir alguna cosa.
Retreure algun retret, no?
No, crec que no. Crec que no em va dir res. Va. No recordo.
L'endemà, ni el truca, ni l'envia cap missatge, ni res,
no,
en aquella nit.
Res.
L'endemà el president suspèn la seva agenda, vostè també.
Sí.
Sospitava que tot plegat era un motiu de destitució o en cap moment, aquell matí?
Miri, jo aquell matí li vaig enviar dos missatges al president que no van ser responsos.
No?
No.
Què li deien, els missatges?
No, un va ser perquè vaig veure que havia suspès la seva agenda i llavors jo li vaig traslladar, escolta, jo també la suspenc per si cal que hi hagi alguna reunió. I la segona és quan em vaig assabentar per la premsa que es convocava un Consell de Govern extraordinari. I li vaig enviar el missatge dient... Acabo d'assabentar que hi ha un govern extraordinari, doncs m'agradaria saber de què anirà.
No va haver-hi resposta.
I no va haver-hi resposta, no.
Quin era l'ambient en aquella trobada? Hi havia molta tensió en aquell Consell de Govern extraordinari?
Bé, vostè sap que les deliberacions del Consell són secretes.
Sí, fins que ho deixen de ser perquè sap gairebé fins i tot el que veuen.
I, per tant, jo l'únic que sí que vaig fer en aquell Consell Executiu és li vaig traslladar al president perquè ens ho va preguntar, és si érem coneixedors de la qüestió de confiança que Junts per Catalunya havia decidit plantejar. Jo l'únic que vaig dir va ser, escolta, jo ho coneixia, i per protegir els meus consellers els hi vaig dir, dic, escolta, i els consellers no ho sabien.
Per tant, clar, perquè aquí hi ha altra història. El president convoca govern i el vicepresident no ho sabia.
Bueno, si el president pot convocar govern quan ell consideri.
Sí, home, però el normal és que ho sàpiga el vicepresident.
No, el normal és
com
que
se sabent vostè que hi ha govern, doncs?
Jo me n'assabento perquè me n'assabento als mirants i després perquè s'envia un missatge en el grup de xat que tenim, de consellers, on se'ns informa d'aquest fet.
Però el president no li diu directament
no,
a vostè.
No, no.
Va. M'estava explicant que si hi havia tensió, no hi havia tensió. De fet, el Josep Martí Blanc va explicar en aquest programa que a l'inici de la reunió vostè es va negar a deixar el telèfon fora de la sala. És veritat, això?
A veure, jo... jo quan vaig arribar, clar, no sabíem exactament el Consell, no hi havia ordre del dia específic sobre el Consell Executiu, i per tant jo anava amb el mòbil. I me'l va demanar l'Uxer, que, o la persona que l'agafa, i vaig dir, home, dic, avui és un dia extraordinari, dic que si hem de traslladar alguna qüestió, jo no donaré avui el mòbil, perquè em sembla que és un dia prou important. I després va entrar el president, ens va demanar que sisplau, que no volia els mòbils a l'això, i evidentment, si el president doncs, va dir que no volia els mòbils, doncs vaig fer cridar el meu cap de protocol i es van portar amb el mòbil, i ja està, no va haver-hi més.
És veritat que van preguntar un per un els consellers de la Generalitat de Junts per Catalunya si sabien lo de la moció de...
Ja li he respost abans, això.
Sí, tots. Una al govern, al Consell de Govern.
Jo vaig intervenir el primer, ja vaig dir que jo coneixia aquesta possibilitat i per protegir també els meus consellers, perquè a més no ho sabien. Ja vaig informar el president de que els consellers no coneixien aquesta proposta.
Va.
A més, és que considero que això forma part de la dinàmica política. O sigui, no podem pretendre... Jo, si una cosa, evidentment, no puc acceptar, és que es digui que a mi se m'ha cessat perquè no vaig comunicar-li al president que sabia això. En tot cas, el president em pot cessar. Em pot cessar perquè Junts per Catalunya li ha presentat en el Parlament de Catalunya, evidentment, la possibilitat de fer una qüestió de confiança. I té tot el dret de fer-ho. Però el que no pot dir-me, i que no se'm pot dir, és que se'm cessa per no haver-li dit amb ell personalment, perquè això forma part de les estratègies de partits. I en aquest sentit, qui, en tot cas, qui va cessar el president no va ser Jordi Puigneró, va ser Junts per Catalunya l'altre dia, amb el meu cessament. Perquè em cessa, entenc, perquè es fa i es verbalitza en el Parlament de Catalunya aquesta cosa que no ho faig ni jo. Que no ho faig ni jo.
Anem després de la reunió. Junts llavors emet un comunicat assegurant que els consellers de Junts per Catalunya havien donat suport a la idea de demanar una moció de confiança. Presidència, en canvi, ho desmenteix immediatament. A qui ens hem de creure?
El que desmenteix?
Desmenteix que els consellers de Junts havien donat suport a la idea de demanar una moció de confiança.
No, escolti, allà el que va haver-hi és... les opinions personals de cada conseller respecte a aquest fet, i es va, diguéssim, tothom va estar alineat amb el fet de que no s'estaven complint els acords i que, per tant, els acords s'havien de complir, i com, en fi, com estem dient des de fa setmanes, no? I que, per tant, i que no coneixien l'existència de la possibilitat de que hi hagués una moció de confiança. Bueno, que es plantegés, o que se li demanés al president que plantegés una moció de confiança. Això és el que van traslladar els consellers, amb diferents paraules. Si es vol agafar-se que ho van dir d'una forma diferent, que no ho van dir igual, doncs evidentment és així, però això va ser així.
Algunes fonts apunten que va ser aquell comunicat el que va decidir el president Aragonès a destituir-lo.
Doncs això li hauré de preguntar al president Aragonès.
Va. Quan li comunica que ha pres aquesta decisió el president?
Doncs això al vespre, no recordo l'hora exacta, que em demana que vagi al seu despatx. Jo estava al despatx de Palau, que tinc a Palau, i...
No s'ho imaginava en aquell moment?
Bueno, a veure, m'imaginava. En les anades i vingudes que perquè el secretari general Jordi Turull va venir a Palau, al meu despatx... Després també van venir Albert Batet, Laura Borràs i Josep Rius. el president va tenir diverses reunions curtes amb el secretari general al llarg d'aquella tarda vespre, i en una de les últimes, no sé si va ser l'última o la penúltima, en tornar al Jordi Turull, vam fer una petita part i em va dir, escolta, el president ha plantejat la possibilitat de cessar-te, però ja li he dit que no ho faci, que això tindria conseqüències. I, per tant, clar, quan em va dir això, vaig dir, ostres, doncs ja, allà és on em vaig, diguéssim, assabentar que hi havia la possibilitat. Possibilitat que es va confirmar quan em va cridar el president al seu despatx i m'ho va traslladar.
I què li va dir?
Bé, vaig entrar i, evidentment, jo crec que ell estava, en fi, no sabia com dir-m'ho, inicialment. Jo vaig intentar treure una miqueta ferro a la situació, perquè crec que, evidentment, ell no era una decisió que prengués a gust, com també ha manifestat, perquè els motius per fer-ho, doncs, en fi, no són motius, o són els motius que ja hem explicat, finalment va aconseguir verbalitzar-ho, i evidentment un cop el president de la Generalitat verbalitza que t'haig de cessar, doncs acceptar-ho i, en fi, ha estat un honor estar al govern de Catalunya i en tot cas fer-li una reflexió final que li vaig fer abans de sortir del despatx.
Quina?
Doncs miri, bàsicament el que li vaig dir va ser, escolti, és evident que aquest no és un tema personal, perquè jo he tingut una relació excel·lent amb el president de la Generalitat, a nivell personal, crec que, en fi, per això dic que no se'n pot acusar de deslleialtat, perquè crec que no l'he tingut en tota la legislatura. Al contrari, he estat sempre, diguéssim, lleial al que significa estar en aquella, la vicepresidència del govern, i estar en un govern on hi ha, diguéssim, doncs, el president, a més, que és d'un altre partit, però és evident que jo defenso un projecte polític, i per tant la lleialtat, insisteixo, no es pot confondre amb la submissió política. I l'únic que li vaig traslladar és dir, home, president, dic que evidentment aquí tothom fa errors, tothom pot haver comès errors, i tots hem de fer, evidentment, autocrítica de la situació, no? Dic, però tu ets el president de la Generalitat i tu hauries de ser el primer que n'hauries de fer. Perquè ara fa un any i mig tu vas fer una investidura, vas ser investit amb els vots d'un partit polític que es diu la CUP, que ja no hi és, està fora de l'acord. I ara, en fi, cesses el vicepresident del govern del partit que també va votar la teva investidura, doncs després d'un any i mig t'has quedat sol. I com a president de la Generalitat has de fer una reflexió sobre aquesta situació. Perquè és evident que no és normal. Dit això, escolta, endavant i ja està. Vull dir que...
Però em recordo que el 324 hi havia una càmera aquella famosa nit on es veia el Palau de la Generalitat i una llum encesa. Era el seu despatx?
Sí, efectivament.
Estava recollint les coses?
No, bueno, estava encesa perquè portava tot el... Pensi que això va ser, no sé, a les 10:30 de la nit, hauria de ser, per tant, es fa fos molt abans, vull dir que portaven a... De fet, les coses encara no les he anat a treure. Haig d'anar-hi ara aquesta setmana.
Ha parlat amb el president des d'aquell dia?
No.
No?
No, no.
I amb algú altre d'esquerra del govern, per exemple, amb Laura Vilagran?
Bueno, he rebut alguns missatges, sí, d'algunes persones i dels dirigents d'esquerra, sí, alguns. Bueno, no cal que diguessin, són missatges personals.
Què farà ara Jordi Puigneró?
Miri, doncs de moment agafar-me uns dies de desconnexió i vacances digitals. Necessito realment, diguéssim, una mica de descompressió, perquè estar al govern de Catalunya és molt intens. Quan el president em va comunicar el cessament, recordo que vaig sortir i el primer que vaig fer doncs va ser trucar a la meva parella. Vaig trucar perquè al final vaig trucar per dir-li que s'havia produït això, perquè ell ha patit molt també.
Són les 9:48 minuts, setmanes d'emocions, segons es pot veure en aquest programa.
No, pensi vostè que sí. Els que hem viscut l'1 d'octubre i vam viure... Jo vaig viure en primera línia perquè estava a la presidència com a secretari de Telecomunicacions. Mm. Pensi que vostè un dia, per antena, va anunciar la meva detenció. No sé si ho recorda.
N'he anunciat tantes ja que...
Sí, sí. Vostè va anunciar la meva detenció... No vull dir que ho va fer-ho, evidentment.
No, no, clar, clar.
Amb els criteris informatius i tot, eh?
Esclar, esclar.
I això, evidentment, quan la teva parella, doncs... se n'assabenta pels mitjans de que tant ha tingut, doncs no és fàcil.
No en sabia res, vostè, aquell dia? De la seva... És a dir, que l'anaven a detenir? És a dir, ningú... O va assabentar també pels mitjans que venien? O què va passar aquell dia?
Jo estava anant cap a Manresa amb el cotxe i ho vaig sentir per la ràdio com vostè. O sigui, em vaig assabentar per la... Clar, anava amb el cotxe i que m'havien detingut i jo estava al cotxe. Vaig haver de buscar ràpidament, fins que no vaig anar per l'autopista, vaig haver de buscar un lloc on poder parar i poder trucar precisament.
Però en sèrio, no? que escoltant la ràdio...
És així, sí, sí. Jo estava anant a Manresa, que anava a una, no sé si una reunió o un acte, per l'autopista que va, diguéssim, de Terrassa a Manresa, i vaig haver de... ara no recordo quina sortida vaig agafar, però vaig haver de sortir de l'autopista, buscar un lloc on poder parar, poder trucar, perquè clar, tenia el mòbil que volia ja. I, clar, vaig haver de trucar a la meva parella, a la Mònica, per dir-li no, que no estic detingut, tranquils, que no passa res, trucar als meus pares, a l'altra persona també, que sempre que patia molt, és ma mare, la meva parella, la meva mare. I, per tant, quan em van cessar, doncs, evidentment, el primer que vaig fer trucar-la i dir-li, escolta...
Perdoni, un moment. Vostè va assabentar... És que em sembla al·lucinant tot plegat, és a dir... Què? Kafkià. És Kafkià? O sigui, Jordi Puigneró...
Sí.
O sigui, jo vaig dir que l'havien detingut i vostè no tenia ni punyetera idea que...
No, jo estava al cotxe conduint cap a Manresa, torno a dir.
Que no l'havien detingut, no.
Però el van detenir o no al final?
El van detenir?
No, no, el van detenir.
No, ell no el van detenir mai.
No, 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 no van detenir, però es va
però
anunciar...
Però aquell moment...
Sí, sí,
allà... Han detingut, tal, l'havien detingut a mig cobert.
Va ser el famós dia d'economia.
Sí.
Ah, esclar.
Aquell dia d'economia, a l'entrada d'economia, on es van anunciar detencions al matí a tor i a dret, i una d'elles va ser la meva. Mm. Clar, vostè s'imagina... No. Per tant, escolti, els que hem viscut això de l'octubre estem plenament curtits davant de notícies com la que em va comunicar el president Aragonès des d'aquesta perspectiva. Vull dir que,
no li sembla...
Que no tinc cap problema...
I veient l'emoció amb la qual ara parlava de la seva parella i de la seva mare, no, li preguntava això per un motiu. O sigui, l'altre dia, el divendres, quan vam demanar a la gent que recordi allò de l'1 d'octubre, què va fer el dia d'octubre, molta gent va trucar per dir, jo vaig, al veure l'actuació de la policia al matí, jo vaig anar a votar pel no, però vaig anar a votar, perquè allò considerava que era una barbaritat. Tot allò que s'ha... És a dir, el que va passar l'1 d'octubre... Més enllà que estarem d'acord amb els uns, amb els altres, amb relació o no, va ser una consciència col·lectiva treballada per molts partits polítics independentistes, bàsicament, però molta gent que no es va sentir còmplice d'allò que passava al matí. No té la sensació que la gent del carrer n'està fart d'aquestes històries que expliquen de que si va entrar un li va dir la deslleialtat, l'altre que no li va comunicar, i que això la gent del carrer és el que n'està fart?
Sí, segurament. Sí. Des del dia... Des de l'1 d'octubre o des del 27, bueno, des d'aquell any, evidentment, les coses no han anat com desitjàvem o com desitjaríem, no? I, per tant, hem de fer tots una reflexió profunda sobre el que ha succeït, doncs, aquests 5 anys. Evidentment, em sap molt de greu que això passi, perquè crec que la voluntat que teníem amb tot el procés que vam fer cap a l'octubre era noble, era democràtica, era de bona fe, era per fer-ho d'acord amb els principis democràtics, i jo crec que aquell dia molta gent va obrir els ulls de que doncs, l'estat espanyol té altres maneres de defensar, diguéssim, la seva integritat territorial, la seva sobirania, no? Crec que aquell dia es va demostrar que alguns la volem defensar democràticament i d'altres la volen defensar d'altres maneres.
Ara deixo que preguntin els tertulians avui que estan aquí presents i el Pablo Iglesias si vol dir alguna cosa, però hi ha un document de veu que m'agradaria que escoltés, perquè això va passar dissabte en aquest programa. Ja sap del que li estic parlant, no? D'una persona que va ser la persona que va aplicar el 155, Bermúdez de Castro, i que va parlar de Jordi Puigneró en l'aplicació del 155, i deia
ara estem buscant, és que el hauríem de tenir preparat i no sé, l'he de treure al calaix. Ara el treuré del calaix. D'aquí uns moments el busquem, però va ser una conversa que va tenir el Xavier Bundó i va parlar directament que la persona que més va... que més si bé, millor s'hi va posar amb el tema de l'ajuda amb aquella gent va ser precisament Jordi Puigneró. Ho deia així.
La complicidad que encontramos en altos cargos de la Generalitat, que algunos de ellos están en el gobierno ahora, pues fue sorprendente. César Puigneró, por ejemplo. Mira, yo te los dividiría en dos partes. Aquellos que lo hacían porque pusieron por delante a las personas que la Generalitat siguiese funcionando, y aquellos que estaban dentro, que seguían pululando, pero no hicieron nada en contra de la prisa del 155. Nada, nada.
¿Usted dirá?
Home, jo crec que la claritat d'aquest personatge doncs és directament proporcional a la qualitat democràtica de l'estat espanyol, i li posaríem un exemple molt clar. Miri, jo amb aquest senyor no he parlat en ma vida. No he tingut cap reunió en ma vida. No em va trucar mai ni, en fi, ni en cap membre del seu equip. Dic, l'única comunicació que he tingut amb aquest senyor va ser perquè em va enviar una carta. No sé si recorda vostè que jo al febrer d'aquell 2018 celebrava el Mobile World Congress.
Sí.
I, clar, no teníem en aquell moment ni consellers, ni president, ni res. I, clar, jo era la màxima autoritat en matèria de telecomunicacions, era secretari general de telecomunicacions, i a mi em tocava anar en el sopar famós aquell que fa el rei del Mobile. I, evidentment, vaig dir que per dignitat, més i quan, qui anava a fer el discurs en nom de la Generalitat era la Soraya, doncs, com comprendrà vostè, jo vaig dir que no anava a aquell sopar. Que no hi aniria. O sigui, on té uns mínims de dignitat, i jo representava, a més, una institució com és la Generalitat, i, per tant, vaig decidir que jo no anava a aquell sopar i ho vaig fer públic. I vaig dir, jo no aniré al sopar del rei, i més i quan qui representarà la Generalitat és la Soraya Sáenz de Maria. I, en fi, recordo que el dia següent els mitjans de Madrid demanaven tots el meu cap. De fet, vaig rebre una carta d'aquest senyor, aquest personatge, el senyor Bermúdez de Castro, que mira, li donaré, perquè no sé si s'ha fet pública o no, però jo avui li entrego, perquè si la volen fer pública, on em deia textualment que havia arribat a les seves oïdes, al seu coneixement, que no pensava anar al sopar del rei. I que m'instava a rectificar la meva decisió si no volia que això tingués conseqüències.
Què diu ara? Sí, bueno, això li va dir. Perdó,
aquí té la carta.
Me deixa veure?
I, sí, ara l'entregaré. I jo, finalment, vaig tornar a dir que no aniria al sopar del rei. I tant va ser així que després, aquella setmana, recordo que els consells de ministres es feien el divendres, a mi el secretari general de la presidència de la Generalitat em truca i em diu, escolta, m'han trucat de Moncloa que aquest divendres porten el teu cessament al Consell de Ministres. I jo vaig dir, pues, escolti, endavant, perquè no penso anar al sopar. I és més, ja els hi pots dir que el divendres a la tarda faré una roda de premsa i explicaré que m'han cessat per no anar al sopar. I al final el cessament no es va produir. Per tant, miri, aquesta va ser la meva actitud enfront del 155.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. La podem escanejar i passar a
recordar? Sí, sí, la podeu publicar, si voleu.
Perfecte, no ho dic perquè ja sap que això de la ràdio, a vegades a ràdio, tele, webs i tot. Estimado secretario, que és el senyor Jordi Puigneró i Ferrer, secretari de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad de la Generalitat de Catalunya, he tenido conocimiento a través de los medios de su intención de no asistir a la inauguración del Mobile World Congress, así como de las razones que esgrime para no acudir a este acontecimiento, cuya importancia para la economía de Barcelona y Cataluña usted debería conocer muy bien. Considero que una persona que ostenta una responsabilidad como la suya debe poner los intereses generales por encima de cualquier otro interés o situación particular. Usted sabe bien de las exigencias de este Congreso y lo que supone a nivel mundial. Por lo tanto, ninguna situación personal como la que usted está protagonizando debería empañar ni la inauguración ni el desarrollo de este encuentro que representa muchos millones de euros para la economía catalana, un verdadero escaparate tecnológico y del que dependen muchos miles de puestos de trabajo. Por ello, le insto a reconsiderar su postura, a cumplir con su obligación y evitar todo tipo de polémicas que puedan afectar el desarrollo y el futuro del Mobile World Congress en Barcelona.
Vull recordar-li
sí.
que jo sóc vicepresident del Mobile, bueno, ho era fins ara, i el Mobile es queda més enllà del 2030. Per tant, no hi ha ningú a Catalunya que hagi treballat més perquè el Mobile estigui a Catalunya. Per tant, aquest senyor pot dir el que vulgui. I em podia, jo el que vaig dir va ser, escolti, jo en cap cas he posat mai en risc el Mobile, el que vaig dir és que no aniria a aquell sopar, anava a dir de l'infàmia, per qualificar-ho d'alguna manera.
Por ello le insto a reconocer su postura, a cumplir con su obligación y evitar todo tipo de polémicas que puedan afectar el desarrollo y el futuro del Mobile World Congress en Barcelona, deia. I acaba dient, últim paràgraf, si la repercusión que ha buscado con su actitud partidista tuviera alguna incidencia en el sentido que le indico, creo, sinceramente, que a usted le resultaría muy difícil tener que explicar a la sociedad catalana el daño irreparable que le ha causado.